Camins.
Com deia el recordat filòsof Chiquito de la Calzada, la cosa està molt mala, hijo mío. Tenim la societat una mica de cap per avall, una mica echa unos zorros entre tanta vaga i tants embolics de govern que no són capaços d'arribar a acords perquè tinguem uns pressupostos que permetin avançar la gent. Esperem que com a mínim el Barça ens doni una alegria aquesta nit, no sé si és ser molt optimista. La Copa mola si guanyem, si no, no mola. Bona vesprada d'aquest dimecres 25 de gener del 2023. Dieu després d'explorar el nostre cervell, Diego Redolar Ripoll, professor de neurociència, ens va parlar ahir sobre l'article que signava fa uns dies al periòdico on es preguntava i es responia el mateix què s'activa el cervell perquè ens rendim a les rebaixes i comprem de més. Ens va explicar també la màgia de la publicitat i el màrqueting i com juguen amb el nostre cervell i els nostres neurones per fer-nos caure en la tentació de la compra. Entrevista molt interessant i molt guapa ahir al Camins. Dieu també després de Rosario Santamaría, que ens va portar la seva versió d'economia en valors i optimista. Alexa, hazme una secció i la fa. Si voleu recuperar els nostres continguts de dimarts de cada dia també, podeu trobar-ho tots als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats per la gran Maria José Mendoza. Recordeu, ens podeu trobar a Twitter @caminsestel, a Instagram caminsestel, en directe a l'aplicació Radio Estel oficial, el Tinder, i al web radioestel.cat, i tenim un YouTube i més Estel, amb molta, molta música, 24 hores, ho trobareu a l'aplicació i a la pàgina web. Avui dimecres, nova edició de la Macedònia, Macedònia sensible, Macedònia transoceànica, Macedònia creativa. Abans que res, l'actualitat de la mà de Carla Buigas i Olma Giró, de seguida la saludo, avui en substitució de Júlia Julve, habitual informadora dels matins, que avui ens acompanya a la tarda, a peu del canó, com sempre, la Olma. Després, i tot seguit, temps per l'anàlisi, allò amb la calma, espai en Radio Estel per Verónica García Morales, que ens ajudarà a reflexionar aquí al Camins, com sempre, amb temes interessants, una mica alternatius, també sobre l'actualitat. Sempre és un plaer la visita de la Verónica, molt esperada cada tres setmanes aquí al Camins. I a la part final del programa rebrem Laura Polo d'Alfó, que un cop més ens porta una entrevista social. En aquest cas, vindrà acompanyada d'Helena Valle, presidenta de l'Associació de Famílies Monoparentals i de la Federació Catalana de Famílies Monomarentals, per explicar-nos a quins reptes s'enfronten aquestes famílies i les seves reivindicacions de cara a les lleis que han de sortir. La ràdio nocturna de la casa des d'ara i fins les 9, la banda de Camins us fa la prèvia més alternativa del partit del Barça. Exactament.
Exactament què, Rafa Sanahuja?
Camins a Radio Estel, exactament.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Verónica García Morales a terra i ben acompanyada tranquil·lament a Radio Estel, la ràdio nocturna amb accent mexicà. Ground control
to Major Tom's. Camins. 7, 6,
commencing countdown, engines on. De dilluns a divendres, de 8 a 9 de la vesprada, Camins, a Ràdio Estel.
Esta sintonia fa patir una mica fins que arranca, després arranca i es maca. Però el moment aquest en què sona aquestes sons una mica estranys, doncs està bé. Verónica García Morales, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Gràcies per venir un altre cop, i més amb el fred que fa, que és molt d'agrair sortir a aquestes hores de casa acompanyadíssima de la teva mare. Bona vesprada també per... No me'n recordo el nom mai, m'heu de disculpar.
Conxita.
Conxita, sí, ja veus tu, sí, és fàcil. Conxita, gràcies per venir també. Ara ja et queda poc, Conxita, d'estar aquí a Barcelona. Jo et vaig preguntant cada vegada que vens, te pregunto cada vez que vienes, ¿cuándo tienes que volver a México?
Mañana.
¿Mañana?
Por eso vengo.
¿A qué hora? ¿A qué hora sale el avión?
A las 10 de la mañana.
Bueno, pues hay que apurar, ¿eh? Hay que apurar la noche y disfrutarla, claro que sí.
Así es.
Bueno, pues gracias. Allí ahora mismo fa fred, fa calor, Verónica, allà. A Mèxic, com tenim allò?
Fred, una mica de fred.
Una mica
però,
de fred.
Però no tant com aquí.
No tanto com aquí. Bueno. Perfecto. Con Verónica García Morales, amb Verónica García Morales, fem cada 15 dies, cada 3 setmanes, millor dit, una repassada dels temes que ja ens proposa. Ja sabeu que els dimecres és una mica el dia de reflexió aquí al Camins, amb diferents experts, amb el professor Xavier Torrents, també amb Àngel Miret i amb Verónica García Morales, que ens acompanya. I clar, en aquest cas ens has proposat un tema per començar, un parell de temes, que m'interessa molt perquè està molt a l'ordre del dia. I són notícies que acaben de sortir, com qui diu, que sempre són molt impactants i molt importants, perquè d'alguna manera ens dona el to del que passa a la societat. Estem parlant de les acusacions d'assetjament sexual en el cas de Plácido Domingo, el tenor, i també d'agressió sexual i violació en el cas del futbolista Dani Alves, exjugador del Barça i del Sevilla, entre d'altres equips. Clar, això és la notícia, això és el que ha passat, això, aquests són els fets, evidentment molt tristos, evidentment molt condemnables, s'està comentant molt, perquè ser famós no et dona ni molt menys carta blanca per fer el que et doni la gana, i tenim aquests dos casos sobre la taula, no? Plácido Domingo, Dani Alves. I tu volies lligar aquesta, Verònica, aquesta situació amb les reflexions que surten d'un llibre concret i d'una autora concreta.
Sí, del llibre de Marta Nussbaum. El llibre se llama, no?, Ciudadelas de la Soberbia.
Ciudadelas de la Soberbia. Per què aquest títol? Ja m'ha cridat l'atenció el títol.
Perquè nos habla de tres àmbits, de tres espacios,
sí,
de impunitat, realment. Eso que tu señalabas, no ser famoso, tener poder, no te da carta blanca para hacer lo que quieras.
Uh-huh.
Entonces ella nos habla de esos tres ámbitos donde esta impunidad está presente, precisamente por esa soberbia de creer que eres impune o que estás por encima de los demás. Y habla de tres ámbitos muy concretos. Bueno, ella es una filósofa americana, habla en el contexto, ¿no?, de Estados Unidos, pero veremos cómo esto tiene una relación con los dos casos que tú has señalado.
Uh-huh.
Estos tres ámbitos a los que ella hace referencia son, el primero es la judicatura,
vale,
el mundo de los jueces, ahí ella explica, sí, en ese contexto por qué aquí se dan esa primera ciudadela de impunidad, de la soberbia y los privilegios que hay allí.
O sea, els jutges, ¿eh? No tan a lo mejor l'ambil legal d'advocat, sinó ja directament l'estatus,
sí,
de jutge.
La carrera judicial, porque hay determinados ámbitos donde, sí, donde esas carreras, pensamos por ejemplo los magistrados del Tribunal Supremo, uh-huh, son cargos vitalicios.
Sí.
Entonces, claro, eso también...
De fet, ara mateix hem tingut tota aquesta història polèmica, ¿no?, de la renovació d'aquests càrrecs, etcètera.
Exactament.
Que ha estat complicat, ¿no?
Entonces, cuando allí surgen casos de acoso sexual o de violència sexual,
sí,
pues los mecanismos que actualmente existen hacen que sea muy difícil que salga a la luz, que realmente haya un resarcimiento para las víctimas, que realmente haya justicia. Entonces, ahí hay un primer ámbito de esa impunidad.
Y yo pregunto, ¿eh?, a ver si em pots donar una resposta. En aquest sentit, l'autora, recordem, Marta Nussbaum, la reflexió que fa és que aquí hi ha, és a dir, la persona, per exemple, posem el cas, una persona molt coneguda, amb molts diners, amb cert poder i influència, com pot ser Dani Alves o pot ser Plácido Domingo o d'altres, arriba a aquesta situació, ha comet aquest delicte i ha fet aquest acte de les, tremendo, que és la i completament condemnable, que és l'abús sexual, d'alguna manera, i quan arriba a la part de la judicatura, aquí què passa? O sigui, ¿es tapen els uns els altres o són capaços de comprar els jutges aquí?
No, aquí no nos habla tanto de como, digamos, alguna corrupción que hubiera en el sistema judicial al mm-hmm. momento de impartir justicia, sino que habla de que el cuerpo que forma la judicatura allí en ese ámbito de trabajo entre,
sí,
los jueces, en el contexto americano, se han dado casos, ¿no?, de abusos,
yeah,
sexuales o de violencia sexual.
Vale.
El segundo ámbito al que ella hace referencia y que habla, por ejemplo, de narcisismo e impunidad,
sí,
es el de las artes escénicas. Y aquí es donde estaría el caso de Plácido Domingo.
Uh-huh.
Entonces, lo que ella viene a señalar en este segundo ámbito es que aquí se van creando figuras que, por esa soberbia o por ese poder que van acumulando,
sí,
pues, por ejemplo, en el caso de Plácido Domingo, que lo cita literalmente en el libro, porque uh-huh. ella analiza el modelo de Estados Unidos y él, pues, ¿no?, formaba parte,
sí,
de...
Sí, ella es una artista completamente internacional que también tiene el seu nom fet als Estados Unidos.
Entonces,
sí,
allí, pues, la industria de las artes escénicas, cuando se crea mucho dinero, pues, por ejemplo, este tenor generaba, pues, muchas ganancias económicas,
uh-huh.
a nadie le interesaba, poco a poco se van dando esos cauces de que sí. A nadie le interesa, pues...
Que caiga el negocio.
Que caiga ese negocio, truncar su carrera. Y de hecho, de los ejemplos que ella muestra en el libro en este ámbito, son personas que ya están casi al final de la carrera, cuando salen estos casos, ya. ¿No? Y el caso de Plácido Domingo es uno de ellos. Es una persona ya... pues que tiene toda una trayectoria detrás, y de hecho cuando ha salido se ha cuestionado mucho que esto pudiera ser así, ¿no? Uh-huh. Y de hecho uno de los programas que hubo en La Sexta
sí,
ya se aplicó al caso español.
El Salvados, de Gonzo, ya va a tratar, y de Fed van a conseguir entrevistar, cree que una noia que era el seu testimoni era inédit.
Una soprano uruguaya, y que es muy interesante escuchar su testimonio porque ella explica muy bien pues todos esos mecanismos que hacen que se vaya silenciando, que sea algo conocido por todos, todos lo ven, pero nadie dice nada. ¿Por qué? Porque tiene tanto poder que puede truncar tu carrera, te puede poner obstáculos para que tú sigas creciendo. Y el sistema en sí no lo va a limitar, no lo va a parar, por decirlo de forma más coloquial, uh-huh. porque no le interesa que se pierda pues todas esas ganancias econòmiques a les que fem referència.
Clar, una vegada més ens trobem amb que el problema de fons són els diners. És a dir, jo crec que està clar, no? Que el problema, un dels grans problemes d'aquest món sempre és l'afany de diners. L'afany de diners, aconseguir el negoci i d'alguna manera... quan el tens, no perdre'l. I és increïble, perquè els diners es posen per davant de la dignitat de la persona, de la justícia, de la veritat. Sempre els diners, a tota costa, acaben per corrompre, perquè aquí no estem parlant de que dos amics diuen, bueno, ho hem vist, hem segut testimonis i ho callem per, jo què sé, perquè ens convé, per lleialtat, jo què sé, el que sigui, sinó que estem parlant de veritablement una xarxa de persones que saben el que n'hi ha, però ningú diu res, és que és prou impactant i és molt interessant el que expliques.
Sí, perquè pues, la dinàmica o com s'ha socialitzat, sí. Pensemos que aquí un problema de raïs fundamental i que no hay que perder de vista és que és un abuso de poder. I la persona que està pues, ejerciendo, ¿no?, esa soberbia de la que habla Marta Nussbaum está abusando de su situación de poder, está en una situación de poder, ya sea porque ha conseguido llegar a un ámbito pues, de la carrera judicial, ya sea porque sea un reconocido tenor a nivel internacional, uh-huh. ya sea porque, y aquí viene la tercera ciudadela, que es la del deporte, ella habla de masculinidad y corrupción, y aquí entraría el caso de Dani Alves.
Masculinidad tóxica.
Exactamente, y este matiz es muy importante porque no se puede, ¿no?, vincular per se la masculinidad con esa corrupción, uh-huh. sino que es esa masculinidad tóxica en donde se entiende que tienes derecho a todo sin responsabilidad de nada, y ahí es donde vemos otra vez esa impunidad. Entonces aquí la clave en estos tres ámbitos es ese abuso de poder. Y claro, todas esas personas tienen poder económico, tienen un poder pues cultural, tienen un poder, el prestigio.
El prestigi. Estava pensant justament en el prestigi, perquè és molt complicat per les víctimes, que normalment són persones molt més anònimes o completament anònimes, dir, bueno, és que jo m'he d'enfrontar a un gegant.
Exactament.
I ves a saber el que tu deies, no? Quins tentacles, quins mecanismes, quines accions m'hauré d'enfrontar jo per defensar la veritat. I clar, també té moltes amistats, que és molt fàcil... que s'alineen, no? Si no és un cas molt clar o només és un testimoni contra l'altre, és veritablement un David contra Goliat.
Exactament. I aquí lo que també Marta nos va ensenyar és precisament este abuso de poder en estos tres ámbitos donde uh-huh. todavía no se ha trabajado de forma suficiente, ¿no? Para poder evitarlo, para poder prevenirlo o para poder reaccionar. Uh-huh. Porque basta ver esta entrevista o este programa de Salvado sí. sobre Plácido Domingo, pues algunos comentarios, que no solo en este programa, sino que en la prensa o en otros medios se han recogido sobre pues, la opinión de muchas personas o fans, podemos decir, uh-huh. de esta figura, ¿no? Y es como poner por encima su talento, que creo que esto no tiene, no se cuestiona para nada,
no,
sobre lo que ha, lo que, pues lo que ha hecho, el abuso de poder que presuntamente ha realizado.
Claro, tú imagínate, estem parlant de dos casos que ara mateix estan una mica en boca de tothom, dos casos que són doncs molt impactants perquè d'alguna manera formen part de la nostra cultura, no? El futbol, el teatre, la cultura, la lírica, i a més un artista com Plàcido Domingo, que d'alguna manera ha portat el nom d'Espanya arreu, no? I ha estat internacionalment conegut, com dèiem ara, també als Estats Units, en fi, a tot el món. Tu creus que aquests casos poden treure una mica la por? Perquè, evidentment, segurament no són casos aïllats. I en aquest cas estem parlant de persones públiques, però segurament en altres àmbits de la vida, de la empresa, de, no sé, de la família, succeeixen també i en una altra escala també tenim les mateixes circumstàncies i aquests tres estadis, no?, que parla l'autora del llibre, la Marta Nussbaum, sobre les ciutadeles de la soberba, es dona. Creus que poden aquests casos d'alguna manera treure la por a les persones per dir jo també he patit aquest moment i ho vull denunciar?
Sí, además es muy ejemplarizante y como tú decías, estos dos casos, al menos ahora en España, uh-huh, es que realmente tienen un impacto importante en la sociedad. Hablamos de la cultura y hablamos del deporte, que además tiene pues este papel de ser ejemplo, y de hecho es ejemplo. Muchos jugadores de fútbol son referentes de niños, de
això
jóvenes, de adolescentes.
També podríem parlar de que si els jugadors de futbol han de ser referent de res, perquè jo no ho tinc tan clar si n'hi ha tants que puguin ser referent. Però,
no, claro.
Però evidentment sí que són un bé, són ídols per molts nens.
Claro, otra cosa es, como tú dices, si lo han de ser, pero es que a día
ho
de
son.
Hoy la realidad lo son.
Sí.
Y un ejemplo de estas características pues es muy nocivo. Por tanto, el que salga a la luz, el que se vea que abusar de ese poder tiene una consecuencia, creo que es un paso muy positivo y que cuesta mucho, que detrás hay muchísimo sufrimiento y que creo que esto puede alentar a dar el mensaje de da igual el poder que tenga, no puede quedar impune.
Doncs us recomano també de part de Verónica García Morales aquell llibre, Ciudadelas de la Soberbia, en què l'autora Marta Nussbaum doncs desgrana totes aquestes reflexions amb aquests tres estadis sobre com les persones fan aquest abús de poder, la part judicial, la part de la masculinitat tòxica, que pot fer més referència a l'esport, i la segona no me'n recordo quina era.
Les artes escèniques o la cultura.
La cultura, evidentment. Doncs queda feta aquesta recomanació, crec que és molt interessant, hem tingut aquest primer tast amb Verónica García Morales. Si vols, Verónica, si et sembla bé, si em dones permís, amb el teu permís anirem uns segons, dos minuts a publicitat i rematem la conversa canviant de tema, que també em semblarà molt interessant, perquè el 27 de gener, d'aquí dos dies, és el Dia Internacional de la Commemoració de les Víctimes de l'Holocaust i farem alguna reflexió també al respecte, d'acord?
D'acord.
Doncs vinga, pausa ràpida i tornem de seguida.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Tortosa, 90.1. Camins.
No heu respost a una pregunta interessant?
Perquè m'ha saltat.
Has anat directament a les...
No, cap problema.
Som un equip jove, dinàmic i...
Som en primera persona. Jo...
Amb Rafa Sanahuja.
Que cabra.
I altres persones que expliquen coses.
Ooh,
No, m'estic esperant perquè m'agrada. Saps allò que és el moment en punt? Ara, tocats dos minuts que passen de dos quarts de nou de la vesprada, estem en directe. Això és Camins, la ràdio nocturna de la casa La Cua del Lleó de Ràdio Estel. Estem en conversa amb Verónica García Morales. Hem fet aquesta repassada a aquests casos, no?, que ens han colpejat, que poden ser exemplificants de molts altres que poden succeir en la societat, com estem parlant d'aquest abús de poder de Dani Alves, Plácido Domingo, en aquest moment de l'actualitat. Segur que hi ha molts altres. I ara canviem de tema. Us ho deia abans de la publicitat. 27 de gener, divendres, Dia Internacional de Commemoració de les Víctimes de l'Holocaust. Verónica García Morales, tens els micros oberts per fer una primera reflexió, perquè, clar, aquest tema és molt profund i jo crec que una de les claus és no oblidar.
Sí, i esto es, como tú has señalado, la clave principal, precisamente porque actualmente pues muchas generaciones ni siquiera ya conocen que, uh-huh, que fue el Holocausto,
sí,
el contexto en el que se dio, que supone pues precisamente para la humanidad, ¿no? Y esto creo que es muy importante, y sobre todo es importante recordar a través de la voz de las personas que vivieron el Holocausto, a través de los supervivientes, de uh-huh, los descendientes de los supervivientes, porque realmente allí es donde podemos también conocer pues el alcance, ¿no?, de la experiencia que tuvieron.
Mira, dos comentaris. Ara fa uns dies, no estàvem parlant d'això concretament, però vam arribar a aquest punt a casa perquè estàvem parlant de la figura de Steven Spielberg, el director de cinema, que ara ha estrenat aquesta pel·li. Bueno, no ha arribat aquí a Espanya encara, els Fabelman, en què explica la seva història, no? Ell és descendent de jueus i també de... Crec que els seus avis també eren ucranians, justament, bé, tenen aquí una barreja, no?, europea, i li explicava a la meva filla, i parlava la meva filla gran, que té 14 anys, li explicava una mica el tema de la llista de Schindler, i li parlava d'aquesta pel·lícula que, evidentment, ella encara no ha vist, però jo li deia, jo crec que ja estàs en un moment d'enteniment en què pots visionar-la. I crec que aquesta pel·lícula, ell que és descendent de jueus, Steven Spielberg, doncs va fer una tasca important, perquè al final hi ha molts articles, hi ha molts llibres, hi ha molts reportatges, hi ha molts testimonis gràfics, però clar, ell li posa la màgia del cinema, el seu art, al servei d'explicar una història de manera molt crua, sense gairebé cap... sense cap vergonya, no sé com dir-lo, sense cap por de dir això és el que va passar, de manera molt fidedigna, explicant històries concretes, no?, que articulen la pel·lícula mostrant la realitat del nazisme, no?, aquesta increïble anada d'olla brutal i la seva cruesa. Això per un costat, que el cinema de vegades també ens ajuda a centrar-nos, perquè a mi aquesta pel·lícula em colpeja molt. Tu, no sé si te la tens al cap, tu,
sí,
la llista,
sí,
de Schindler.
Sí,
com valores la pel·lícula? Perquè jo crec que mostra, et pots fer una gran idea del que es va viure en aquell moment.
Sí, és molt impactante perquè, com tu bien has dicho, señala històries concretes, sí, que al final és lo que te hace conectar con esta, uh-huh, con este pasaje, ¿no?, de la historia, no tanto leer un libro sobre la historia, sino las personas concretas.
I a més ell la va realitzar en blanc i negre, que encara li dona un to melancòlic preciós, li dona un to de bellesa i té un to documental. És gairebé com,
sí,
si estiguessis allà filmant el que va passar. Aquest primer comentari. I jo crec que ja saps que el dia 12 d'aquest mateix mes de gener vam entrevistar Patricia Weiss Friedman, que és filla de Violeta Friedman, que va ser deportada a Auschwitz i va ser supervivent quan l'exèrcit va alliberar el seu camp d'extermini, el 1945. Ens va visitar la Patricia, ens va explicar la seva història. Ella és descendent d'una supervivent de l'Holocaust, i per exemple, podem recordar algun fragment d'aquesta entrevista. Explicava d'aquesta manera aquí al Camins com va perdre tota la seva família el mateix dia que va ingressar a Auschwitz.
Mengele era un médico nazi, si se puede decir que era médico, porque realmente lo que hizo es increíble. Uh-huh. Y él seleccionaba y decía que los menores de 16 años y los mayores de 45 años no eran aptos para trabajar y tenían que ser exterminados. Y entonces, nada más llegar, separaron a mi abuelo con 44 años y al padre de mi abuelo dijeron que fuera. O sea, los mandaron a un lado de una fila, uh-huh, y luego separaron a mi abuela, a mi bisabuela, y se la llevaron a otro lado también. Uh-huh. Y mi madre se quedó sola con su hermana en otra fila. Y fue la última vez que vieron a su familia con vida. Y mi madre siempre decía que jamás olvidaría esa noche que había perdido a toda la familia.
¿A qué te sorprende que feia la Patricia, la filla de Violeta? I deia que la seva mare va estar gairebé 40 anys en silenci. Sí. Imagina't el cop intern i després el valor d'explicar-lo tot per fer justícia, Verónica.
Però esto es muy importante lo que señalas, ¿no? De hecho, el testimonio de Violeta Friedman y el testimonio de las mujeres judías que vivieron el holocausto. ¿Por qué? Porque por lo regular se conocen más los testimonios de hombres que, de hecho, inmediatamente después de Auschwitz, pues relataron o narraron su historia, como Viktor Frankl, Primo Levi. Uh-huh. Pero en el caso de las mujeres, tardaron mucho más tiempo en poder expresar, en poder contar esta historia. Y el caso de Violeta Friedman es realmente admirable, porque ella además fue pionera en introducirlo en España, el tema de la Shoah o del antisemitismo. Y fue, ¿no?, en los años 90 más o menos que ella comenzó con este trabajo.
Sí.
Además, esto es bastante interesante, ¿no? También sobre esa reflexión de cuántos testimonios de mujeres hay, que los hay. En castellano también se ha traducido otro libro de Ginette Kolinka, que se llama Regreso a Birkenau, y ella pues escribió este libro a los 90 años, 90 y algo de años. Por tanto, sí que se identifica esto que tardan muchos años, ese silencio tarda mucho, pues porque cuesta también mucho poder expresarlo.
Perquè explicar-lo és una experiència completament dolorosa, que a més et fa reviure aquells moments. És que deu ser molt dur. Per tant, molt important aquest valor que tanta gent li va posar al fet d'explicar aquesta experiència terrible com és viure l'Holocaust, ser supervivents. Verónica, hem de deixar-lo aquí, perquè no tenim temps per més. Com sempre, un plaer rebre't aquí. Conxita, buen viaje mañana, ¿eh?
Gracias.
Ya le preguntaremos a Verónica si ha llegado bien.
Gracias.
Y encantados de haberla conocido. Verónica, ens retrobem en 3 setmanes, si tot va bé. I mil gràcies per la teva visita, que és de les més esperades d'aquí al Camp Minsia, t'ho dic.
Moltes gràcies.
Nosaltres, què? Fem una petita pausa i encara tenim més temes aquí al Camp Minsia abans d'acabar aquesta nit el nostre programa. Laura Polo Dalfó i Escalfa la Banda.
Ràdio Estel.
Tens dubtes sobre el futur universitari del teu fill o filla? Veniu junts a les jornades de Portes Obertes de Blanquerna i descobriu els nostres graus en Comunicació, Educació, Esport, Relacions Internacionals i Salut. Dimecres 1 de febrer a les 6 de la tarda. Inscriu-te a blanquerna.edu. Blanquerna Universitat Ramon Llull. Excel·lència és futur. Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquest hivern necessites CoralCard. Demana CoralCard a Laboratorios Maen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2023. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins. Perdona, és que crec que he interromput la migdiada de Carla. Tot bé, Carla?
Jo, com sé que entro cap a i nou,
ja,
aprofito aquí per...
Vas descansant el cervell. Carla Buigas, ara anem amb tu.
Sí, sí.
Val? Ho tens clar, eh? Ara sí. Farem un canvi de sintonia i ja entres tu. D'acord?
Amb Rafa Sanahuja.
No m'està agradant per on està anant aquest discurs que... No sé per què sospito que durarà moltes setmanes.
No.
Estic despertíssima.
Nosaltres fem una broma i ja l'oblidem automàticament.
Sí,
no som insistents.
Sí, que ens coneixem.
I altres persones que expliquen coses. If I stay with you, if
És dimecres, per tant, visita sempre esperada aquí al Camins, la veu que susurra entre passadissos, deserts els caps de setmana, i es munta un xiringuito allà amb una estufa. Bueno, hauríeu de veure.
És... Que cabra.
Laura Polo d'Alfo, bona vesprada.
Hola, bona vesprada, Rafa.
Ja veus que no cal ni que parlis.
No,
tenim
no.
Enllaunada i la Paula Moreno és la fan number one d'aquest moment que ens vas agradar al principi de la temporada. I que
res, jo crec res.
Que és, jo crec que és el que més ha sonat a Camins.
Sí?
Jo crec que sí.
És que la Paula és la meva fan, no?
Bueno, totalment, vale. I més d'aquest moment. Laura Polo d'Alfo, veu dels informatius del cap de setmana. Bona vesprada.
Bona vesprada.
És arribar tu a la ràdio i has percet aquest ambient entre l'insult i la solidaritat, podríem dir. No, és l'ambient solidari, sobretot, que ens regales. Vens amb nosaltres per enriquir els nostres dimecres i perquè ens ajudes una mica a expandir la nostra mirada i a conèixer aspectes de la realitat que sense tu no seria possible. A veure, Laura, què ens portes avui?
Doncs avui parlarem de famílies, en concret famílies monoparentals. Uh-huh. Suposo que haureu sentit a parlar de la nova llei de famílies que vol aprovar el govern espanyol. Al desembre es va acabar el període d'esmenes i ara toca esperar que es revisi i s'aprovi bé tot el que suposa un procés legislatiu. La llei en general inclou nous tipus de famílies, amplia a més llars la subvenció de 100 euros al mes que fins ara només percebien les mares treballadores, o també amplia permisos per a cures.
Però avui no vens a parlar de què incorpora la llei, sinó més bé d'allò que deixa fora. Eh?
Exacte. Quan es va aprovar la norma al Consell de Ministres, les famílies monoparentals, és a dir, aquelles amb només un progenitor, la majoria dones, tot sigui dit, va alçar la veu i va denunciar que la nova llei de famílies excloia el 70% de la realitat de les famílies monoparentals, és a dir, 7 de cada 10 famílies espanyoles monoparentals no estaran beneficiades per aquesta llei. Sí. A banda, la llei tampoc inclou la reivindicació històrica per tenir els mateixos permisos de maternitat i paternitat que les famílies que tenen dos progenitors.
Doncs per entendre una mica més com funciona aquesta llei, com discrimina milers de famílies, tenim amb nosaltres aquí a l'estudi avui la Elena Valle, que és presidenta de l'Associació de Famílies Monoparentals i de la Federació Catalana de Famílies Monoparentals. La podem saludar. Elena, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Gràcies per estar amb nosaltres, per acompanyar-nos uns minuts aquí a Ràdio Estel, a Camins. Vinga, va, ajuda'ns a entendre una mica, perquè clar, és sorprenent tot el tema aquest que ens explicava ara la Laura. Una de les queixes que més heu tingut des del col·lectiu de famílies monoparentals és que s'exclou aquest 70% de les que sí existeixen. Quines són aquestes famílies? Quins són aquests requisits que dicta la nova llei, realment?
Bueno, doncs, me l'he portat aquí per llegir-los.
Vale?
Ho dic en castellà perquè la llei ja està...
Sí, endavant, no hi ha cap problema.
Asimismo, se consideraran unidades familiares en dicha situación, la monoparentalidad, sí, vol dir, aquellas en las que, aunque haya dos personas progenitoras, se produzca alguna de las siguientes situaciones.
A ver.
Cuando la guardia y custodia sea exclusiva de una persona progenitora y sin derecho a percibir anualidades por alimentos. També parla després de les víctimes de violència domèstica, vale, i alguns altres. Amb aquest primer punt,
sí,
es deixa la gran majoria de persones, o sigui, la gran majoria de famílies que tenen, que són dos progenitores, vale, dos progenitors, perdó, però que un no se'n fa càrrec ni de les cures ni de res dels nens. Vale? Estàs obligant a unes famílies que ja tenen uns ingressos reduïts a ficar-se en parlar amb advocats, vale, i denunciar aquesta situació. Això és una de les coses que sempre havíem intentat que això no fos així. És la llei, és la norma. Si una persona incompleix les pensions, vale, d'aliments que tenen per conveni, vale? Has de denunciar-ho, vale? Nosaltres el que volíem era que això no hagués de passar.
Però perdona una pregunta, dos progenitors, però un d'ells no es fa càrrec dels fills, dels nens.
Sí.
Però en situació de convivència no, o sí, no se sap.
Què vols dir?
Vull dir, família monoparental,
sí,
vol dir que és una mare o un pare, que tenen uns fills.
Que han arribat a la monoparentalitat.
A la monoparentalitat. Però tu dius, hi ha un tipus de família que no encaixa en aquestes descripcions, que és amb dos progenitors. Però clar, en principi, en el meu cap ignorant, dos progenitors no són a monoparentalitat.
Dos progenitors són aquells que la relació s'ha separat, vale? Tenien una relació, s'han separat,
sí,
vale? I un s'ha de quedar amb la custòdia.
Vale? Ara ho vaig agafant.
De manera que l'altra persona, entenem, no es fa càrrec i tot el que hauria de fer de que sigui la pensió alimentària.
Tot el que és la cura i tot això, vale? No ho té.
Desapareix del mapa, eh? Com
desapareix del mapa.
Vale, perfectament.
I ara, agafant la llei, així, a grans trets, quins d'aquests drets es treuen o no es donen a aquesta nova llei a les famílies monoparentals que teniu un infant? És a dir, perquè jo m'he mirat la llei i bàsicament es donen aquests drets o s'amplien aquests drets a les famílies monoparentals amb dos infants. Què passa si la família monoparental només en té un?
A veure, no és que ens doni cap dret, és que ens reconeix com a família. Això és el primer, d'acord? ¿Vale? O sigui, per fi ens reconeix com una família, ¿vale? El fet de la monoparentalitat. Un progenitor i els fills que siguin. ¿Vale? Això per començar.
També,
això està molt bé.
També un
fill. Sí, un. Vale. O sigui, de fet, és un progenitor. Per fi se'ls dona això. El que passa és que només dona cobertura a nivell de prestacions a aquelles famílies monoparentals que tenen dos fills.
I això com s'entén? Perquè no
sembla... No t'ho puc explicar perquè no ho entenc.
Clar, és que no sembla que tingui massa sentit, no?
No en té.
Algú s'ha assegut i ha dit, bueno, doncs direm que siguin dos.
Bueno, és que són moltes. Són moltes famílies.
Home,
i donar prestacions a totes aquestes famílies, vale, té un cost. Parlem de diners, no parlem d'una altra cosa.
Ja, ho entenc. Per tant, aquestes famílies, una de les lluites serà que siguin incloses dintre d'aquestes prestacions.
Sí, això és el primer que, amb les esmenes, tant des de l'associació com des de CAS, com des de la taula del tercer sector aquí a Catalunya, i des de Madrid, la Federació d'Associacions de Mares Soles, vale, mares solteres per elecció també, vale, hem presentat aquestes esmenes. Aquesta és la principal.
També heu denunciat que la nova llei no inclou la reivindicació sobre l'acumulació de permisos de maternitat i paternitat.
Efectivament, no ho esmenta.
Perquè vosaltres què demanàveu en concret? Que hi hagués com...
Home,
més temps,
sí,
no?
O sigui, però no és que no demanem més temps per les mares. Eh? O sigui, aquí els permisos de cura els ha de gaudir el menor.
Clar,
vale? És el menor qui està...
El que es beneficia d'aquest temps.
Vale?
Sí.
Doncs és això. Vale? De fet, la majoria de judicis... Dic la majoria, però això s'ha d'agafar amb pinces. Vale? La majoria de judicis de famílies monoparentals que estan anant a judici per poder acumular aquests dos permisos s'estan guanyant. Vale? És l'INSS, vale? Qui està parant... aquestes sentències, vale? O sigui, la sentència està, vale? Ferma o no, aquí ja amb temes legals ja no m'hi fico, vale? Però és l'INSS qui diu que, bueno, que no, o que recorreix, vale? O fica la quantitat al jutjat, però la mare no ho veu fins que no ratifiqui aquesta quantitat, i es fica en un procés de legalismes, vale? Amb una persona que el que vol és gaudir del temps amb tranquil·litat i poder cuidar el seu fill.
Perquè en aquest sentit, en el de els permisos de maternitat i paternitat, seria molt més just, com a mínim al meu cap, a veure si tu estàs d'acord, si esteu d'acord. És a dir, tu tens un permís, el X, el que sigui, que et pertany a tu com a progenitor, però ets només un progenitor. Per tant, es fa càrrec dels fills i lo lògic seria que tinguessis més temps.
Uh-huh. El que està passant és que les famílies monoparentals tenen la meitat del temps de maternitat.
Perdem el de paternitat, el perdem. Uh-huh. El de l'altre progenitor, el perdem.
I alguna novetat a la llei que sí que tingui en compte les famílies monoparentals amb un infant o aquestes que comentaves ara?
No. O sigui, les d'un infant, no.
I no canvia res?
No, sí que canvia. Primer canvia que... I som.
Que se coneix com a... De moment estem com a família.
Com el canvi principal.
I som, vale? Sí. I després, que les famílies monoparentals amb dos fills també estiguin reconegudes i equiparades, vale? I que estiguin sota aquest paraigües de prestacions, vale? Específiques, això també està bé.
Sí.
O sigui, no diem que... Tot. El que passa és que s'ha deixat moltíssimes famílies a fora.
Sí, s'han fet algunes passes endavant, importants, sobretot el reconeixement, no? A aquest tipus de família, però encara queda camí per recórrer, aquí esteu vosaltres, doncs per lluitant. De totes les novetats de la nova llei de famílies, Helena, és la que necessiteu més les famílies monoparentals? Quina és la que necessiteu més? Aquest reconeixement, probablement?
Estar? El reconeixement de famílies. Uh-huh. Sí, sí. Que ja som una família, vale? I que en principi s'insta a les administracions, vale? A que es tinguin en compte i que facin perquè tinguem no més drets, sinó drets, vale? Que la nostra situació peculiar, igual que ara, igual que abans eren les famílies nombroses, vale? Puguin ser... Sí. És que estan aquí movent-se i...
Ah, no, 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 ja. No, expliquem als oients, perquè això a mi m'agrada molt trencar aquest tabú. És que estem parlant, Laura i jo, fent signes, és una cosa que passa molt a la ràdio, fem
sí,
molts signes,
clar, que no podem parlar.
I la pobra Helena l'estem despistant del que està dient.
Sí, m'heu despistat absolutament.
Disculpes, Helena, per la màgia de la ràdio, que de vegades no és màgia, és màgia negra, podríem dir.
No, però nosaltres t'escoltem igual, eh?
Sí, sóc jo la que he pensat. Què
estan fent? Què està passant?
No, estàs comentant això, que el fet d'existir... insta les administracions a treballar per donar-vos el que necessiteu. No?
Però no és el suport. Per exemple, hi ha algunes competències que estan delegades a l'administració, mm-hmm. vale? Com pot ser el tema de la... Està delegada la recaptació de l'IBI. Vale?
Vale.
Les hisendes locals, vale? Recullen, vale? L'IBI, però després qui dicta la llei està a nivell nacional. Hi ha una subvenció per l'IBI per les famílies nombroses, vale? I només cal posar i monoparentals. Uh-huh. Vale? Aquest i només cal posar ja està... ja ho han demanat una pila de partits, vale? Polítics, i encara no s'ha fet. Esperem que amb aquesta llei sí que es faci. O que ja quedi recollida i que no calgui modificar uh-huh. aquella.
Perquè quan teniu... Quan són les vostres notícies de que s'aprovarà aquesta llei? Teniu alguna idea o no? I quan?
Quins són els tempos?
Quan seria?
Que
ens
6 mesos.
6 mesos?
Sí.
A partir de que
a partir de desembre. Vale.
Igual no està malament, perquè de vegades les lleis... Bueno, ja porteu temps esperant, segurament. Però bueno,
aquesta
6 mesos... Aquesta
llei hauria hagut de sortir en el...
Quan? Des de quan
abans de l'estiu passat.
I és que el tema de les
lleis... Bueno, a veure, no, esperar-la l'esperem des de fa més de 20 anys.
Ah, vale. Aquí
està el tema.
Però aquesta llei, l'organització que està a Madrid uh-huh. i que ens representa també, vale? Uh-huh. Ja l'esperava en el mes de juliol. Ja està, ens comunicaven, ja està, està a punt de sortir. Vacances no arribem.
Estamos a punto...
Primer de setembre, perfecte, sí, perquè no, així ens dona temps... No. I després només teníem ni mínim una setmana per fer esmenes. La llei em sembla que té 179 pàgines. Vale? Uh-huh.
Tampoc és que sigui allò...
No, perquè no només parla de famílies monoparentals.
Uh-huh. Vale. I ja a banda d'aquesta llei en concret, quines discriminacions rebeu durant el dia a dia les famílies monoparentals, tal i com està organitzada la societat?
Totes. Per on començo? Des del naixement del nostre fill. Vale? Hi havia una mare que la veritat és que hem fet la consulta però no ens han donat resposta, que va la seva filla va néixer en un hospital, no li van deixar inscriure el nen perquè a l'hospital no es pot inscriure el nen si no si no es donen una sèrie de circumstàncies que pel fet de ser monoparental no estaven, vale? Des del moment de naixement.
Això no deu ser massa legal, no?
Això és que no ho sé, ens hem posat en contacte amb l'hospital i no ens han donat informació. Vale.
Quin hospital, ho saps?
No segura.
Vale, doncs si no és segur, millor no dir-lo.
Sí, no és segura,
millor no.
Perquè et diria un, però...
No el diguis. A banda d'això, que ja és un cas
vale.
com molt escandalós, uh-huh. alguna altra cosa que vulguis destacar de les vostres dificultats?
L'IBI, que ja n'hem parlat,
sí.
La diferència a nivell nacional de prestacions, per exemple, aquí l'ITP sí que està subvencionat per famílies monoparentals des de fa molt poquet, 2 anys, uh-huh. vale? Però a la resta del territori espanyol no. Vale? Hi ha hagut puntualment algunes ajudes a nivell de subvencions pel tema de l'IBI, vale? Però has d'anar ajuntament per ajuntament.
Ja.
Vale.
És un cas per cas, pràcticament.
Sí, vale. Després, a nivell de les famílies nombroses, tenen unes beques a nivell universitari que les famílies monoparentals, no? I d'aquestes, aquesta consulta ens la fan moltes famílies. Escolta, que he anat a fer la matrícula a la universitat i no. no tinc cap subvenció. Vale? A nivell de fiscalitat, també hi ha un tema aquest, ja t'he comentat abans, que no el controlo massa, no, vale?
Sí, sí, molt, no molt.
Pel tema de la renda, però hi ha un tipus de diferència important, vale? A l'hora de fer la declaració de la renda. De fet, les famílies monoparentals que tenim el nostre fill com únic progenitor l'hem de fer conjunta amb el nostre fill, vale? O sigui, és com si no fóssim una família.
I com aquests casos, doncs, ens podries dir milers, no?
Doncs, escolta, ens ha agradat molt conèixer aquesta realitat. L'Helena Valle és presidenta de l'Associació de Famílies Monoparentals i de la Federació Catalana de Famílies Monoparentals i ens ha explicat, doncs, l'esperança que obre aquesta nova llei que s'ha d'aprovar, creuem els dits, d'aquí 6 mesos, 20 anys després d'esperar-la, Helena, esperem que arribi. I com a mínim, sobretot, aquest concepte que ens quedem, que per fi una família monoparental o monoparental amb un sol fill, doncs ja entra a formar part de la categoria de família, que jo crec que això és lo mínim de lo mínim, però bueno, a partir d'aquí ja teniu una mica de terreny guanyat. Helena, moltes gràcies. I molts ànims amb totes les vostres tasques, que són molt importants.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
Un plaer. Laura, gràcies a tu també.
Gràcies a vosaltres.
Ens retrobem d'aquí 15 dies, si tot va bé, i ànims amb el cap de setmana.
Thank you.
T'escoltem, eh?
Sí?
Tu ja saps que t'escolto, que et vaig enviant de vegades algun missatge. Aquí has estat molt bé, està notícia. Jo li vaig comentar...
Però no m'insulte mai.
No, això aquí no he arribat. Doncs vinga, nosaltres que recollim. I a punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimecres de la segona temporada de Camins, amb el nostre Tito Álvarez particular de Ràdio Estel, sempre reivindicant coses. Reivindica més que respira. Ferran Capdevila a la producció, Carla Buigas i Olma Giró, avui encantats de comptar amb ella a la redacció, amb el, com sempre, la nostra segona vida, la virtual, és a les mans de Maria José Mendoza i les seves i les nostres xarxes socials. I la clau de tot plegat... Paula Moreno, a les vies de soia, el muntatge musical. Bona tasca, Paula, que avui no era fàcil. Ara de seguida, més informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí. Ja és dijous, ja ho tenim, això ja a tocar. Cap de setmana ja l'hi veiem la poteta. I pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de dimecres. Lewandowski, haz tu magia, haz tu magia. Nosaltres, que ho deixem aquí, però demà tornarem. Més Macedònia, més Tutti Frutti, més Ràdio Nocturna. Tu i jo. En directe. Farem camins, cuideu-vos.
Quan acaba el dia, comencen els camins.